Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Quin contrast ahir al Nou Sardenya entre l'espectacle que s'estava veient al terreny de joc, un festival de gols i un partit de la màxima terriblement disputat i els diversos incidents que es van produir. Primer, el llançament d'objectes des del fons del Sant Andreu quan l'Europa empata 2, després la caiguda de la tanca quan el Sant Andreu marca el 3-5, una tanca que no estava en condicions per suportar el pes de 800 espectadors. Per sort, no va passar gran cosa. I després, i per mi el més preocupant, els aldarulls que es van produir ja fora de l'estadi i que van obligar a intervenir amb càrregues policials als Mossos d'Esquadra. Aquesta rivalitat Europa-Sant Andreu, Sant Andreu-Europa, ha crescut molt els últims anys. Tots ho hem celebrat i ho hem valorat molt positivament, perquè fins ara s'havia mantingut dins uns marges de rivalitat futbolística i sana entre la vila i el poble, però em temo que se'ns comença a escapar de les mans i que ha arribat el moment de posar mesures per reconduir-ho i dimensionar-ho bé, o si no, prendrem mal de veritat. Després estem amb el dia després del que va passar ahir al Nou Sardenya, en aquest Europa 3, Sant Andreu 5, partit suspès al minut 47, quan va caure la tanca del fons on estaven ubicats els seguidors del Sant Andreu. Avui la selecció espanyola tanca a Tenerife contra Suïssa la fase de grups de la Nations League. Ja és primera de grup, com sabeu, passi el que passi, així que avui el seleccionador Luis de la Fuente podrà donar oportunitat als menys habituals. Casado apunta a titular i veurem si dona minuts a Cubarsí. El que torna cap a Barcelona és Frenkie de Jong, que ja no participarà en el Bòsnia Països Baixos de demà. Està bé, simplement l'han deslliurat del segon partit i treballarà aquí. D'ahir destaquem a la victòria de França 1-3 contra Itàlia. Koundé va ser titular, va jugar 80 minuts. Amb aquesta victòria, França passa com a primera de grup. El Girona i Ángel Herrera torna cap aquí també. Es va lesionar en el Venezuela-Brasil de dijous passat. Ja no disputarà el Xile-Venezuela. Veurem si arriba o no pel partit contra l'Espanyol del proper dissabte. De moment el posem com a dubte. L'Espanyol, per ser avui, presentació de la renovació de Jofre Carreras fins al 2029. A la primera federació, atenció que el Barça Atlètic cau en descens després de perdre el camp de la Morevieta per 2-1 als últims minuts. A la Lliga Femenina, el Barça es va endur novament i, clar, clarament el clàssic per 0-4. L'Espanyol va aconseguir la primera victòria fora, 0-1 al camp del Depor, i empat del Levante Badalona, 1-1 a Granada. Al marge del futbol, en bàsquet, la notícia és la lesió del blaugrana Metu, esquinça al genoll, estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa. El gran nom propi del cap de setmana és Jorge Martín, Martinator, campió del món de MotoGP, després d'acabar tercer ahir al circuit de Barcelona-Catalunya per darrere de Bañaia i Marc Márquez. Cinquè pilot espanyol en proclamar-se campió del món en la categoria reina. I en tenis, Sinner guanya les ATP Finals, superant a Fritz a la final. Avui comentarem la jugada amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli, i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, ja mirant cap a la cita de Balaïdos, Yamal i Lewandowski no han anat amb les seves seleccions. A qui faríeu jugar dissabte? A Lewandowski, l'11%. A Lamine, el 6%. Als dos, la gran majoria, el 63%. A cap dels dos, només el 20%. En clau espanyol, creieu que Jofre ha renovat per quedar-se, el 65%, per sortir traspassat el 35%. I en clau Girona, si Herrera no pot jugar finalment contra l'Espanyol, qui ha de jugar? Aposteu per Van de Beek al 41%, per Selvi al 59%. Marc Pairés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts a les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Vinga, comencem programa i ho fem parlant de la jornada de partits de seleccions que avui torna a jugar la selecció espanyola, Espanya-Suïssa a Tenerife, la cita a 3:15, com sempre amb tiempo de juego, Espanya que tanca la fase de grups de la Nations League, que anem cap allà, cap a Tenerife, amb el Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, está el trabajo hecho, España clasificada como primera de grupo y hoy se trata de darle continuidad a la buena racha de resultados que lleva la selección española y dar oportunidades a los que no juegan habitualmente, ¿no?
Eso es un partido algo descafeinado porque hemos hecho los deberes con mucha antelación, estamos clasificados para esa eliminatoria de cuartos y además como primeros. Suiza es última de grupo, ha descendido, así que poco en juego, el aliciente de intentar ser primeros en el ranking FIFA, pero después de la victoria ayer de Francia en Italia, creo que no es posible. Aún así, 20 partidos oficiales sin perder, un 2024 prácticamente inmaculado en el que solo se ha escapado un empate en Belgrado, y como dices, pues Luis de la Fuente va a aprovechar para dar minutos y oportunidades a los que no son habitualmente titulares.
¿A quién vamos a ver, por tanto, esta noche? Miguel Ángel, a ver.
Bueno, con respecto al Fútbol Club Barcelona, yo creo que tres de los cuatro que están aquí. Ayer en el ensayo estaba Pau Cubarsí en el eje defensivo, protegido con esa máscara, y luego estaba Marc Casado al lado de Fabián Ruiz y también Pedri, que ofreció rueda de prensa, tinerfeño, partido especial para él y que va a jugar de enganche. Me llama la atención que Luis de la Fuente, creo que solo han coincidido en el campo 6 minutos, nunca ponga juntos a Olmo y a Pedri. Los ve a los dos en esa posición de enganche principalmente y mantienen una bonita pugna deportiva para colarse en el 11. Por lo demás, pues dos jugadores de la tierra como Jeremy y el propio Pedri van a formar parte del 11 titular. El otro, a Jose Pérez, que marcó un gol el pasado viernes en Copenhague, tuvo la desgracia de lesionarse ayer. Esta mañana ha sido sometido a pruebas por unas molestias musculares y ha sido descartado por Luis de la Fuente.
Muy bien, de ambiente, ¿qué tal estaremos, Miguel Ángel?
Bien, muy bien. Ayer ya la afición tinerfeña respondió. Era un entrenamiento solidario para recaudar fondos para los afectados por la dana. Casi 9.000, según fuentes federativas, se dieron cita en el Heliodoro Rodríguez López, con capacidad para 22.000 espectadores. Las entradas para el partido se agotaron en apenas media hora. Y fíjate, desde 1996 no juega aquí la selección española. Ha pasado mucho tiempo y evidentemente hay ganas de ver a los internacionales.
Perfecto, Miguel Ángel. Y nosotros tenemos muchas ganas de escucharos y lo haremos esta noche como siempre en tiempo de juego. Un abrazo y gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Sports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tenim ara l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Estem pendents de la resta d'internacionals del Barça. D'entrada, Frenkie de Jong torna cap a Barcelona. Helena.
És baixa contra Bòsnia, no jugarà el segon partit de Països Baixos. De fet, no ha viatjat al país balcànic. Koeman ha comentat que per motius mèdics torna abans a Barcelona. Així ho reflecteix el comunicat de la selecció holandesa. El que podem explicar és que des de l'entorn de De Jong ens transmeten un missatge de calma, eh? Que De Jong està bé del turmell, que la decisió ha estat consensuada amb Ronald Koeman, amb qui mantenen una gran relació, que si De Jong torna és perquè Holanda demà ja no juga res i que entrenarà amb normalitat a la ciutat esportiva i podrà jugar sense cap problema a Balaïdos aquest dissabte. El problema de De Jong no és el turmell, està curat, sí, la reiteració de 3 lesions en aquesta mateixa zona que l'està fent jugar, i això ho hem comentat en més una ocasió, amb certa por, amb més cautela de l'habitual. Ell mateix ho ha reconegut fa uns dies, després de disputar 68 minuts amb la selecció holandesa, doncs que el que hauria de fer segurament és treballar més l'aspecte mental perquè no acaba de fer net.
Todavía hay momentos en que noto las repercusiones de las lesiones. Necesito ir recuperando la confianza para realizar determinadas acciones en el terreno de juego. No creo que haya riesgo de recaída, pero la sensación no es la misma que antes. Espero que se vaya el dolor.
Doncs són declaracions de De Jong en el postpartit contra Hongria, victòria 4-0 d'Holanda. Va jugar 68 minuts Frenkie de Jong després de 13 mesos sense competir amb la seva selecció.
Ja torna cap aquí també Koundé, Helena, després de jugar en França, els dos compromisos de la selecció francesa i victòria important, 1-3 contra Itàlia, i Koundé va jugar el primer partit sencer i el d'ahir no sencer, però pràcticament també, eh?
torna carregat de minuts Jules Koundé, que és un dels futbolistes que millor rendiment està mostrant en aquesta temporada i que està en forma. De fet, si l'ha deixat a la banqueta Hansi Flick no ha estat perquè la seva armilla, el seu xaleco, disparés i estigués ja amb números vermells, sinó perquè va arribar tard a una xerrada tècnica a Vitoria. Doncs torna carregat de minuts, 82 minuts, va jugar ahir en aquest partit que França va guanyar 1-3 contra Itàlia, a San Siro, i la selecció de Deschamps, que ha passat també com a primera de grup, igual que Espanya.
I com tothom sap, els que es van quedar a Barcelona no han viatjat amb les seves seleccions, són Lamine Yamal i Lewandowski. Comptem amb ells per dissabte o què?
Sí. Ja t'ho vaig dir la setmana passada, quan el Barça va enviar els comunicats mèdics dels dos, ara fa just una setmana, dilluns passat, Lamine, parlant d'aquesta lleu lesió al turmell dret, en principi 2-3 setmanes de baixa, tot i que des del vestidor deien que en 15 dies estaria disponible, està bé. La setmana passada va tenir un problema gàstric, hi havia com una passa, un virus intestinal al vestidor del Barça, però ella es troba bé, Lamine Yamal, i espera doncs poder estar contra el Celta aquest dissabte, igual que Lewandowski, que tenia una lumbàlgia, va acabar amb problemes d'espatlla, com ja sol ser habitual en aquests últims anys. Lewandowski arrossega problemes a la zona lumbar, estarà des del dilluns passat, ens van dir que estaria uns 10 dies de baixa, per tant els dos estaran disponibles aquest dissabte a partir de les 9 de la nit a Balaïdos.
Perfecte, Condis, alguna cosa més?
Doncs que encara queden 6 internacionals per tornar a Barcelona, progressivament s'aniran incorporant els entrenaments al llarg d'aquesta setmana.
Condis, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Les 3 i 17. Tenim protagonista ara a Sportscope, partits de seleccions, la gent creuant els dits perquè no hi hagi virus FIFA. Tenim el doctor Ramon Cugat, que ha presentat un informe a la clínica Quirón aquest matí sobre creuats. Allà és també ja el Víctor Navarro, que ens el posa en línia. Doctor Ramon Cugat, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal, doctor, com estem?
Pues bé, mira, aquí parlant una miqueta amb vosaltres.
Encantat de saludar-lo i de que ens il·lumini, perquè hi ha certa preocupació, doctor, perquè amb estudis que han fet han detectat que els últims temps està havent un augment de les lesions de creuats en futbolistes joves, no?
Pues sí, efectivament, el senyor Alfred Ferrer, fisioterapeuta i investigador a la Fundació García Cugat, pues, en contacte amb la Mutualitat de Futbolistes Espanyols aquí a la Delegació Catalana, pues, ha fet un estudi en què realment ha vist que el jugador juvenil, que és dels 16 als 19 anys, pues, té algo més de doble lesions de lligament creuat que no el cadet. Sí, són dades exactes de la Mutualitat, això, eh?
Últimament hi ha el debat també amb els professionals, que tenim la sensació, i segurament sí, hi ha estudis que ho indiquen així també, que hi ha moltes més lesions últimament que fa uns anys, doctor. Es parla molt del calendari, que és un calendari molt atapeït, es fa segurament millor prevenció, els futbolistes estan millor preparats, però com juguen tants partits es lesionen molt.
Sí, però aquesta preparació tan bona i tan forta també porta que el jugador té menys descans. Sabem que des del punt de vista de cada entreno i cada partit el jugador té microlesions al cos i sobretot en el lligament creuat anterior, i aquestes microlesions, doncs, hi ha una forma que de descansar i de dormir bé i de menjar bé que es poden recuperar. El mateix cos és el que fa que es recuperi totes aquestes petites microlesions, però quan aquestes microlesions realment no hi ha un descans suficient, què passa? Que es van acumulant, i com no descanses, no te les treus de sobre. I a vegades aquesta acumulació porta que un dia en una jugada molt tonta s'ha trencat el lligament creuat anterior. Per què? Perquè sobretot els músculs no poden aguantar el genoll. Hem de pensar que el genoll és, el lligament creuat és un element estàtic, com els meniscos com el cartílag, com els ossos, com la càpsula, i tenim un element que només és un, el dinàmic, que és la massa muscular. I quan aquesta massa muscular està cansada, que no pot tirar més, aquesta falla, i al fallar, doncs, lògicament, el creuat queda desprovist. I llavors se trenca amb una gran facilitat el lligament creuat anterior.
Ja. Ara tenim, per exemple, al Barça, el cas del Marc Bernal, aquest jove futbolista de 17 anys que es va trencar els creuats al començar la temporada. És per l'edat que té, per lo jove que és un cas especialment preocupant? Ho dic perquè encara pot estar creixent, aquest nano.
Home, 17 anys, normalment parlem que de 16 a 19, pues ell està dins d'aquests anys dels juvenils.
Clar.
I per això el que passa que, a més, ell no és juvenil. A més, ell juga amb un equip d'èlit. I, lògicament, els equips d'èlit entrenen i juguen més, es preparen millor que no als juvenils, que juguen pues, a les territorials aquí, que no juguen a nivell professional. Mm. A pesar que també hi ha una cosa que tenen a favor, que ells tenen els seus preparadors físics, tenen fisioterapeutes, tenen entrenador, tenen un sinfín de gent pues, que normalment és d'alta qualitat.
Mm. Tornant al tema dels professionals, la solució passaria per jugar menys partits, directament, doctor?
Home, jo crec que sí, deixar-los descansar una mica. Mm. Jo crec que ja va molt bé que tinguin 5 jugadors que puguin anar rotant i fer aquestes rotacions, no jugar als 11 sempre, ja, com a 11 titulars, sinó que s'ha de tindre pues, que en tinc 16, 18 o 20 o 25 que els tinc tots titulars i que els aniré canviant. No sé, això ja no sóc tècnic, aquí ja no puc entrar. Ara bé, jo sí que sé que el jugador es trenca moltes vegades per fatiga.
Yeah.
I dius, si es trenca al començar el partit, no està fatigat? No. És que la fatiga la ve arrastrant.
Acumulada, clar.
Exacte.
Clar.
Encara que sigui als 20 minuts, als 15 o als 10, sí, que també pot ser, ho entens? És que et porten molt de desgast a sobre aquests jugadors. Molts viatges, poc dormir, poc descansar, menjar diferent, etc.
Sí. Hem parlat de la lesió d'un futbolista jove com Marc Bernal, 17 anys. Tenim un altre més veterà, Ter Stegen, lesionat amb 32, amb una rotura completa del tendó rotulià. Això, clar, dit així, espanta també.
Bueno, el tendó rotulià, pues, sí, és una lesió que també es veu, el veiem, desgraciadament, amb molta freqüència a la modalitat de futbolistes. Mm. I, per exemple, es veu molt amb els nanos de entre 14 i 15, però encara no, els que hem més són els de 14 anys. Se trenquen el lligament creuat i arrenquen la tuberositat tibial anterior.
I això s'arregla bé o què?
Sí, s'opera i es curen. D'aquests no hi ha cap fallo, tranquil. Yeah. No, van molt bé.
Li vull preguntar també per acabar, doctor, per Ansu Fati, que vostè el va operar ja fa 4 anys i pobre nano ha entrat en una espiral de lesions de la que no se'n surt. De fet, està lesionat ara mateix. Què ha anat malament amb Ansu Fati, doctor?
Però em sembla que no està lesionat del genoll. No,
muscular. Ara muscular. Sí.
Muscular, això sí que no t'ho puc dir. Jo sé que es va trencar d'ischios la primera vegada, perquè el seu pare m'ho va comentar. Mm. Jo vaig operar el genoll. I jo del genoll puc dir que està molt bé.
Ja.
I que pel genoll no deixarà de jugar a futbol. Pel genoll jugarà sempre.
Sí.
Ara, pels ischios, això ja no us ho puc dir, jo d'ischios, desgraciadament, a la modalitat de futbolistes ne tenim uns quants cents. Mira, lesions de tendó i múscul ne tenim uns 3 o 4.000 a l'any. Mm. O sigui que ne veiem uns quants.
Què no ha funcionat amb aquest noi, doctor? Què ha passat en aquest procés que no surt del bucle?
Bueno, això s'hauria de preguntar als que realment saben i han cuidat dels isquiotibials. Aquí jo no els he tractat,
O sigui, vostè el va operar fa 4 anys i ja
està. Jo el vaig operar i el vaig recuperar amb 13 sessions.
Ja.
La 14 ja no la va fer en mi.
Ja la va fer el club.
Al club, exacte.
Sí.
Després s'ha comentat molt clar, és que el doctor Cugat el va operar, sí, la mateixa solfa, perquè hi ha gent, sembla que estigui interessada, que el doctor Cugat la va pifiar, però el doctor Cugat no el va rehabilitar, el va rehabilitar durant 13 setmanes, veus que parlo molt clar,
Sí, claríssim.
Parlo clar i català.
Mm. Pot ser que passi, doctor, que quan un futbolista, ara ja no parlo del cas d'Ansu Fati, parlo en general, pateix una lesió greu de genoll, la resta de musculatura quedi descompensada i per això després ja venen més lesions musculars?
Poden, sí, quan hi ha una lesió greu, però això és una lesió de menisc. Jo et diria una greu, la que vam operar ara fa un mes i pico o 2 mesos, que era una luxació de genoll, luxació de genoll, arrencant tots els lligaments del genoll i lesionant i arrencant el nervi ciàtic poplític extern. Això és una lesió de genoll greu,
yeah.
Perquè aquesta moltes vegades no poden tornar a jugar a futbol.
Yeah.
Alguna sí, perquè aquesta ha tingut que ser inclús fer un injert del nervi peroneal, o ciàtic poplític extern. Això són lesions importants, luxacions de genoll, que això no veiem a la muta de futbolistes, però una lesió de menisc, per favor,
yeah.
Això no és una gran lesió. Una lesió del cor posterior del menisc intern com va tindre, no té per què tindre cap problema, i no el tenia. A més, això m'ho ha explicat a mi el seu pare,
yeah.
Que el problema no era del genoll, que el problema sempre que ha tingut ell ha sigut els isquios, perquè el genoll se va recuperar molt bé, al final, que va costar,
eh?
Ho aguantes bé?
Perfectament. Doctor, ha estat un plaer. Gràcies per atendre'ns i li envio una abraçada forta, a seguir.
Gràcies i moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada. Adéu-siau. Adiós, adiós.
Coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
minuts de la tarda. Anem ara amb els fets del Nou Sardenya. Europa Sant Andreu ahir, un autèntic espectacle al camp, tensió a les grades. El partit ja es va haver d'aturar la primera part per llançament d'objectes des del fons on estaven ubicats els seguidors del Sant Andreu, quan empata 2 l'Europa. El partit després es va haver de suspendre al minut 2 de la segona part, quan marca el Sant Andreu al 3-5 i cau la tanca del fons on estaven els seguidors del Sant Andreu. I ja després del partit hem de parlar també del darulls a fora de l'estadi amb intervenció dels Mossos d'Esquadra. A veure, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Explica'ns una mica com ve el dia després, que ha estat un matí de contactes, de reunions, per analitzar el que va passar i mirar de posar-hi el remei, perquè aquí, Gil, intervenen l'Europa, intervé el Sant Andreu, però atenció, intervé també l'Ajuntament de la ciutat, perquè el Nou Sardenya és de titularitat municipal.
Gestió de crisi, eh? Gestió de crisi després d'un partit que anava camí de ser èpic i que podia haver acabat en una autèntica tragèdia. Matí de reunions. Reunions en el si de l'Europa per analitzar la situació i reunions a l'Ajuntament en coordinació de les regidories de Gràcia i d'Esports. L'Europa té previst emetre un comunicat aquesta tarda. Mentretant, ahir, en calent, i després de la lògica suspensió del partit, el seu president, Héctor Ibar, carregava contra l'Ajuntament.
El camp és municipal. Nosaltres, amb els nostres recursos, procurem doncs, tenir el camp al dia, fer totes aquelles tasques de manteniment, però tot el que són substitució de diguéssim, elements del propi camp, doncs no hi podem arribar de cap manera. I és l'Ajuntament, en principi, qui hauria de fer-se càrrec.
Recapitulem, eh? Camp de propietat municipal, de titularitat municipal. Nosaltres ens encarreguem dels recursos de manteniment, però la substitució de determinats elements no hi arribem. Héctor Ibar, president del Europa. I què ha fet el consistori? Doncs analitzar la situació. El regidor de l'àrea d'esports, David Escudé, ja ha pres cartes en el tema. Tècnics del consistori han inspeccionat ja sobre el terreny, sobre el Nou Sardenya, l'estat del fons del camp escapulat on va cedir la tanca. I també s'ha de produir una visita del gerent del districte de Gràcia a les mateixes instal·lacions de l'Europa. Al Sant Andreu, el que són les coses, s'han trobat un tema en el que Europa i Sant Andreu poden anar de la mà: el manteniment de les instal·lacions municipals. L'entitat Quatribarrada, a més, un comunicat on es recorda que la cosa podia haver acabat en una tragèdia i que això ha de fer reflexionar els responsables de les instal·lacions. I és que el Sant Andreu també porta lo seu en matèria de manteniment de titularitat municipal pel que fa al Narcís Sala. David Mordillo és el director general del Sant Andreu.
Això no és institucional, és cordial. Al final sabem que entre mans tenim un partit pues, que està agafant una dimensió molt gran i que això ens obliga a portar-ho de la manera més responsable possible. Llavors creiem que la manera de fer-ho és en un enteniment, sabent que hi ha punts on hi haurà diferències, però que al final ens hem de solidaritzar perquè el que va passar ahir podia haver passat tranquil·lament a la tornada al nostre camp i llavors pues, volem ser sensibles amb aquesta situació.
No ve gens malament aquesta mostra de solidaritat, sobretot tenint en compte les càrregues que es van produir.
Aquí Hill coincideixen els dos clubs una mica contra l'Ajuntament, no? Una mica traspassant-li la responsabilitat d'arreglar i de condicionar aquesta tanca, en aquest cas del Nou Sardenya, però com deia el representant del Sant Andreu, el que va passar ahir al Nou Sardenya podria haver passat tranquil·lament al Narcís Sala.
És que és el que diu el president de l'Europa. El camp és de titularitat municipal. El manteniment d'aquesta instal·lació va a càrrec de l'Ajuntament. És veritat que si hi ha unes subvencions a Europa, Sant Andreu, poden fer-se càrrecs d'aquestes petites coses de manteniment, canviar un endoll, arreglar una aixeta, etc. Però quan hi ha una cosa d'infraestructura, sembla ser que això va a càrrec, en principi i en primera persona, de l'Ajuntament. I caldrà posar-se les piles, tant al Nou Sardenya com al Narcís Sala, perquè recordem, Batllori, que tant Europa com Sant Andreu estan vius a la Copa del Rei i que a la propera eliminatòria jugaran contra un primera.
I després hi ha una altra cosa, Gil, hi ha el tema de la tanca, que està molt bé, que s'ha de solventar, s'ha d'arreglar, s'ha de posar una tanca que suporti el pes d'aficionats per si hi ha partits similars en el futur, però després està també el tema dels aldarulls que es van produir a fora de l'estadi després del partit, o un cop es va suspendre el partit, que aquí jo crec que també els clubs i segurament potser amb la intervenció també de les autoritats han de reconduir una mica aquesta situació, perquè el que va començar com un derbi amb bon rotllo fins i tot entre les aficions i una rivalitat entre cometes sana, jo crec que se'ns està escapant de les mans ja també.
Del que jo recordo, rivalitat entre Europa i Sant Andreu hi ha hagut sempre. I als temps antics aquests enfrontaments anaven sobretot a càrrec de grups radicals minoritaris. La rivalitat ha crescut. És el derbi de la ciutat de Barcelona i això ha comportat que s'afegeixi gent a aquesta rivalitat i que calgui una vigilància i una presa de mesures per evitar problemes. I que això, que a l'època del blanc i negre era una baralla entre 8 elements radicals d'un grup i 8 elements radicals de l'altre equip, doncs no acabi derivant en el que va derivar ahir, càrregues policials contra una acumulació important de seguidors tant d'una entitat com de l'altra.
Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La nau tanca darrere la porteria del carrer Sardenya del Cap de l'Europa. Ja desaparegut. Un operari i un treballador de l'Europa amb armilla groga aquest matí pels voltants de la porteria i el tros de tanca que va cedir ahir ja no hi és. L'han retirat i els metres que ocupava la tanca, uns 15-20 metres, han estat substituït per una cinta blanca amb ratlles vermelles. Quan he fet aquesta imatge, ara fa una estona, havien passat 19 hores des d'ahir, on la imatge era la llau de gent que va fer que caigués la tanca quan Jurado feia el cinquè gol del Sant Andreu. Afortunadament, no s'han de lamentar desgràcies personals greus i a partir d'aquí s'han d'adoptar mesures definitives. No nyaps, per garantir la seguretat dels espectadors quan van a un recinte esportiu a gaudir d'un partit de futbol. La prioritat és reforçar, garantir la seguretat, i ja no parlo dels aldarulls després amb els Mossos, que és un capítol a part molt greu. Em refereixo a la seguretat física, de comoditat, quan vas assistir a un espectacle de futbol. I preguntes per analitzar i reflexionar aquesta situació. Tenien garanties de seguretat aquestes tanques? Hi havia garanties? Hi havia massa gent fent força sobre la tanca durant tot el partit sense parar, i sigués com sigués la tanca, hagués caigut igualment? L'estadi, que és municipal, passa revisions periòdiques de l'estat de les instal·lacions, o és competència del club que les explota i les gestiona? Afortunadament, ara es pot reflexionar sense tenir sobre les esquenes conseqüències tràgiques.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Sí, senyor, més val prevenir que curar. Gràcies, Oli, per la imatge. L'Oli que ha estat trepitjant el terreny, a l'estadi del Nou Sardenya, tant ahir, després del partit, o de la suspensió del partit, com aquest matí. 3:33, de seguida el debat amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
A veure, aquí hi ha tres coses que estan clares. El teu temps és or. La teva moto Honda mereix el millor taller. I, a més, quan tu el necessites. A Servihonda a Llull t'ho posen fàcil. No tanquen al migdia. Reserva cita al 93-646-06-00. Repeteixo, 93-646-06-00 o a barcelona.servihonda.es. Deixa la teva Honda quan més et convingui, també al migdia. Servihonda, al carrer Llull, 4749, al Poblenou. Aquí tenim el Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Bona tarda, amics. Com
què
anem?
Què expliques? Què dius?
Bé, home, que estàvem això de l'Europa, sí. Que va passar allà, que afortunadament no hi ha hagut desgràcia, però bueno, sí, s'ha d'anar amb cuidado,
sí.
Perquè una vegada passar la desgràcia, llavors ja no val la pena arreglar-ho, s'ha d'arreglar abans.
Sí.
I jo no sé si és responsabilitat del club o responsabilitat de l'Ajuntament, però de qualsevol manera les coses han d'estar adequades, sobretot quan hi va públic.
Clar.
Ara, si una casa seva està sol, doncs, bueno, pot tenir-ho més o menys adreçat o no, però quan és un puesto que rep públic i amb quantitats importants, és molt important tenir-ho tot controlat.
Sí, sí. Està el tema de la tanca, però com comentava en Minguella, també està el tema ja d'algun incident, llançament d'objectes, després del partit, incidents també amb la policia.
Bueno,
és una rivalitat que ha crescut molt els últims anys,
sí,
que fins ara
sí.
Estava la cosa, bueno, bon rotllo i tal, però jo crec que se'ns està començant a escapar una mica de les mans, això, eh? S'ha de controlar,
sí, això...
eh?
Això s'ha de controlar. Bueno, saps que les rivalitats locals acostumen a ser dures. Vull dir, ja hi va haver una època que l'equip a batre i tal, i batalles, era el Gramenet. Després el Gramenet ha perdut força i ara estan en primera fila. Bueno, el Sants ja pràcticament no està en aquestes categories, però l'Europa, que és un històric, i el Sant Andreu també, s'han reforçat, tenen bons equips, tenen afició, és dir que no és fàcil reunir tanta gent en un partit així local, eh? Vull dir,
no, no.
Això vol dir que hi ha unes aficions al darrere i això és molt positiu, però aquestes aficions han d'estar ben portades, ben controlades i que no hi hagi problemes, que talent de joc, partit, guanyar les dues parts i ja està, i després de celebrar-ho.
Totalment, totalment. Hola, Poli, què tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes a los dos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Bien, ¿y tú qué tal, Poli?
Bien, hombre,
¿cómo
bien,
finde?
¿Para qué
¿cómo?
Nos podemos quejar? Llevamos aquí una semanita y pico y esta que nos queda de vacaciones, o sea que magnífico. Mejor imposible.
¿Cómo vives tú? Tantas vacaciones tú.
Bueno, oye pero... viendo a la selección, hoy ya con total tranquilidad. Poli, ¿eh?
Bueno, ya el otro día estábamos con tranquilidad porque teníamos que haber hecho algo muy raro, haber perdido el partido, que nos hubieran metido no sé cuántos, y aún así también podríamos ser primero del grupo. Yo creo que, bueno, lo que me gustó ver el otro día, bueno, lo de los lesionados, que es el problema que llevamos arrastrando todos los partidos y todo lo que está pasando últimamente, y me gustó, pues otra vez que, bueno, pues aunque falten muchos jugadores, en este caso el otro día faltaban 9 del equipo que había jugado, por ejemplo, la Eurocopa, sí. La final y todo eso, que la selección sigue con el mismo estilo, sigue jugando igual, sigue jugando muy bien y que es muy atractiva de ver. Que esto no valga para nada, lo de la Europa esta de las Naciones, la Liga de las Naciones, esto que no sé, esto que estamos jugando ahora, pues la verdad es otra cosa. Pero bueno, por lo menos te da la alegría de poder ver a la selección en el momento que está, ¿no?
Sí, sí, Minguella, está la selección española en una dinámica ganadora tremenda, ¿eh?
Sí, la veritat és que jo diria que és quasi sorprenent, perquè quan hi ha més estrangers a Espanya, i hi ha equips que està ple de jugadors que no poden jugar amb la selecció, resulta que és quan la selecció és més brillant. Per exemple, estava llegint que no hi ha cap jugador del Madrid ni de l'Atlètic.
Sí, és veritat.
Imagina't, dos equips grans i no tenen cap jugador de selecció, perquè amb això dels comunitaris pues, poden jugar altres i tal. I bueno, i això que tinguin aquests èxits sense jugadors que abans destacaven, perquè abans la selecció espanyola eren 5 del Madrid, 4 del Barça i 3 de l'Atlètic. I després algun de l'Atlètic de Bilbao i algun més, i és que els que formava. Pues ara
és el compuls. Sí. Es que yo creo que esta es la selección, más selección, y escúchame lo que voy a decir, desde los últimos no sé cuántos tiempos, porque hay jugadores de todos los equipos que están jugando en distintas ligas, no en la española solo, y eso a mí me parece que esto es maravilloso, ¿verdad? Eso es buenísimo.
Claro, o sea, está muy bien, y además cómo juega y cómo marca goles, que podría ser
y con mucha gente
selección
joven, que es una selección con
claro,
mucho futuro.
Extraordinario, sí señor, sí señor. Sí, señor.
Sí, para mí es... I a més és un espectacle veure-ho i la facilitat en què fan gols i a darrere la seguretat que hi ha, vull dir, bueno, això ha canviat quasi totalment.
Sí. Es que fíjate, el otro día faltaba Rodri, ya sabemos cómo está, el otro día faltaba Carvajal, jugadores que tú lo piensas esto, sí, en la Eurocopa sí, sí, o antes de la Eurocopa, y dices, es imposible que con estos dos futbolistas no podamos jugar, ¿me explico o no? Y sin embargo, sí, sí, entiéndeme sí, cómo lo digo, que no vaya a interpretarlo mal la gente, prácticamente no los hemos echado de menos, sí, entiéndeme.
Oye, Poli, y hemos hablado mucho aquí últimamente del tema de las lesiones y tal, y ya se nota que ya hay muchos futbolistas que ya no van, otros que se vuelven después del primer partido, ya la gente va con el freno de mano,
Lo llevamos diciendo hace mucho tiempo. Yo creo que si la UEFA y la FIFA no, o los clubes en este caso, que son los que tienen que realmente protestar y los que tienen que decir hasta aquí hemos llegado, no lo hacen, esto va a ser un virus que vamos a tener durante mucho tiempo y hay que acostumbrarse a que en todos los partidos haya lesionados, como hay en la Liga, en la selección, en lo que juegues. ¿Por qué? Porque estamos jugando muchas competiciones. Son muchísimas competiciones. Y esto último que se han inventado la UEFA y la FIFA, pues ya termina de colmar mí el vaso. Dime.
Coli, pero los clubes no van a protestar.
Ah, bueno, porque... entonces que no se quejen.
No, los únicos que pueden protestar son los jugadores. Si los únicos que van de un lado para otro y juegan cada dos días son los jugadores. Los clubes les van poniendo competiciones, aparte de las selecciones, otro tipo de competiciones, y lo aceptan por un problema económico.
Sí, es decir, pero eso es relativo, tantos...
No, es relativo. Si todos los clubes están jugando todas competiciones europeas,
Y en verano, Poli, y en verano giras por Estados Unidos si ya para ingresar y tal.
Claro, no hacen preparación. Mira, pero yo te voy a decir una cosa. Hay otras ligas en el mundo de otros deportes que a lo mejor nos debíamos de fijar, que son extremadamente extraordinarias económicamente, que todo el mundo puede competir, que compiten, pero sin embargo tienen una competición, o dos como mucho, que puede ser unos Juegos Olímpicos o puede ser un Mundial, y ya está. No hay más. Ahora, lo que tú no puedes hacer, que cualquier competición que te pongan, los mismos sigan jugando todas las mismas competiciones. A mí es que me parece una auténtica barbaridad. Y te vuelvo a repetir, si luego tú tienes un lesionado y llega la federación y te dice, tengo usted, ¿cuánto paga usted por el 100 millones? Aquí están los 100 millones. Ah, no, eso no te lo pago yo, eso es problema tuyo. No, mire usted, claro, usted está jugando con mi dinero y con mis recursos, no está jugando con los suyos. Ah, amigo,
sí.
Pues es el club el que tendrá que decir, no, mire usted, hasta aquí hemos llegado. O esto lo hacemos con cabeza y pensamos para que todos seamos beneficiados y haya un equilibrio. Usted puede hacer dos competiciones y yo puedo hacer otras dos competiciones, pues jugamos cuatro competiciones y se ha acabado, y esto es lo que hay. Ahora, si juegas siete competiciones, que contamos el otro día, siete competiciones en un año, pues ya me explicarás esto a mí.
Pero
¿a dónde
los
vamos?
Clubes no lo van a hacer, porque los
pues
clubes
que no se quejen.
Necesitan dinero para pagar a los jugadores.
Pero que eso es mentira, los José, clubes... si lo sabes tú como yo. Si eso es mentira. Hombre,
no. Minguella, una última cosa, que hem parlat amb Cugat ara fa un moment, i quan li he preguntat per Ansu Fati i tal, ell diu, no, jo el vaig operar del menisc i del menisc del genoll va quedar perfecte. Després pregunteu al Barça allà la recuperació que va fer i tal. Vull dir, es detecta, Minguella, una tensió Cugat-Barça, que el tema aquest de les guerres mèdiques també és un clàssic de Can Barça,
Bueno, això ja ho va... Fa un any, el que segueix les retransmissions del Barça, un any i mig, jo deia que el Fati no estava recuperat. Que el Fati no tenia l'arrencada...
Lo dijiste hasta en tiempo de juego, sí, señor.
Exactamente. I ho vaig dir diverses vegades. No, que sí, que està bien i tal. Bueno, no està recuperat. I llavors, el no està recuperat, pateix l'altra cama i llavors es lesiona de l'altra cama. Entens? I això és un problema que quan l'operaron li van fer 3 operacions. I després es havia de fer una quarta i el jugador s'hi va negar. I llavors això ha quedat com ha quedat. I ara difícilment ho recuperaràs perquè el jugador ha perdut la sortida. La prova és que aquest jugador porta més d'un any que no juga. Sí, sí. Que no juga seguit. Juga un rato i plega. Sí, sí. Per tant, vol dir que no està bé. Si estàs bé, amb 21 o 22 anys estaria de titular.
Quina pena. És la realitat. Quina pena. En fi, senyors, ho deixem aquí. Minguei, a Poli, muchas gracias.
Bueno, un abrazo muy fuerte, queridos amigos. Poli, hasta luego. Adiós, claro. José. Adiós, bonito mío.
Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
I en el tema de l'Espanyol, a més, ja soc bon amic de l'entrenador, toca arremangar-se, suar la samarreta, salvar la categoria, i jo crec que ho aconseguiran.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:15 de la tarda. Quique Iglesias, bona tarda.
Batllori, bona tarda.
Què tal? També vas estar pendent ahir del que passava a Sardenya. Tu que ets un tio de futbol regional català també, eh?
Clar que sí, i vaig patir perquè m'ho estava passant molt bé veient el partit i escolta, tot va acabar malament. A veure si ens posem d'acord, millorem el Nou Sardenya, millorem el Narcís Sala,
sí.
I que la gent es posi tranquil·la, que estem gaudint d'un un espectacle molt, molt xulo.
Mantinguem-ho dintre d'aquests marges, no?
I mantinguem-ho, portem-nos bé, que ens hem portat bé. Jo no recordo com fèiem aquests partits que hi hagués tanta tensió.
No, jo tampoc. A l'Espanyol, Quique, l'home del dia és Jofre Carreras.
L'han deixat sol avui, Garagarza no estava, no l'he vist enlloc. Ha presentat l'equip, el jugador franquícia, renovat fins al 2029, i escolta, allà ell i jo, quasi sols.
Home,
per contestar, hi sí, hi havia alguna més, però bé, en definitiva, s'ha emocionat el Jofre, que en un any ja saps, ha perdut la seva mare i el seu pare, i ara està en el moment en què una felicitat dins de la seva vida renovat fins al 2029. Mira, que emocionat estava el bo del Jofre Carreras.
Vaig passar una situació que no era bona, crec que això pues, m'ha fet madurar molt, treure una mica aquest instint de supervivència, perquè pràcticament jo doncs, vivia amb la meva mare, jo era molt, molt familiar, llavors crec que soc un supervivent, bueno, que he madurat bastant, que sé donar l'importància realment a les coses que la tenen, llavors... crec que també doncs, tinc gent darrere que m'estima molt, que m'ajuda molt al dia a dia i que, bueno, que tot i havent passat el que ha passat, doncs, que no estic sol. Llavors, crec que és un Jofre més madur, més conscient d'on està.
Se li trencava la veu, eh? El Jofre, un Jofre que jo t'explicava l'altre dia. Està molt bé que l'Espanyol renovi fins al 2029, li augmenti la clàusula, però, clar, s'ha de fer una gran venda aquest mes de juny del 2025. Joan García, Puado, ha de renovar. A lo millor li toca a Jofre Carreras marxar i que l'Espanyol faci caixa. Mira el que diu.
Bueno, crec que el mes de juny encara queda bastant lluny. Jo el que et dic, doncs crec que és el millor club o el club que jo crec que és el millor per mi per créixer. Llavors, és el que et dic, el juny queda molt lluny ja d'aquí. Al final de la temporada doncs, poden passar moltes coses. Sí que és veritat que, bueno, que la situació del club pues, és la que és, però és el que et dic, que quan arribi el moment doncs, ja es veurà. Però crec que, bueno, que el millor lloc per seguir creixent és aquí.
Sí, senyor. Jofre Carreras, de Girona, va jugar un any a la cantera del Girona abans de fitxar per l'Espanyol. Diu que, evidentment, serà un partit especial, que hi anirà la seva família, Montilivi, dissabte a la tarda, que tant de bo algun dia pugui celebrar un títol amb l'Espanyol. Ha tornat avui a la feina l'equip de Manolo González, dissabte, com bé dic, a Montilivi, avui, de moment, sense Àlex Kral, que juga demà a casa amb la República Txeca contra Geòrgia.
Gràcies, Quique.
Abraçada.
Del Girona parlem. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que aquí estem pendents de Yangel Herrera, que torna cap aquí.
Sí, totes les mirades posades en Yangel Herrera en aquesta jornada que, com l'Espanyol, ha tornat a la feina al Girona, ha tornat als entrenaments després de 3 dies de festa. I ara mateix hem de dir que Yangel es dubta per aquest partit, aquest derbi davant l'Espanyol del dissabte a la tarda. La cronologia és que el futbolista ha abandonat la concentració de la selecció de Veneçuela per posar rumb cap a Espanya. Al Girona i a Girona l'esperen per saber l'abast exacte d'aquesta lesió que, recordo, el dijous passat, dijous matinada de divendres, el va obligar a abandonar als 15 minuts l'enfrontament davant el Brasil. Les primeres exploracions parlaven de molèsties musculars a la cama dreta i des de Veneçuela s'està parlant d'un mes de baixa. És evident que alguna cosa hi ha, perquè si no continuaria amb la selecció, amb la Vinotinto, i hauria viatjat a Santiago, a Xile, per disputar aquest segon partit dels compromisos de seleccions, i fa que el Girona estigui pendent d'un jugador que és capdalt, un jugador que a més acumula molts minuts als últims partits, ha disputat 11 dels 13 partits de Lliga. A banda d'això, recordem que ara mateix hi ha 11 jugadors més lesionats ara mateix a la infermeria del Girona. També és cert que Mitchell, just abans de l'aturada, el tècnic del Girona va dir que recuperaria uns quants. Avui, en les imatges que ha servit el Girona, sobretot aquestes imatges han focalitzat molt en els casos d'Esprilla, en el cas de Sigankov, en el cas d'Ivan Martín, que són futbolistes que poden tornar sense ritme de competició de cara al partit de dissabte. Aquest dissabte el Girona contra l'Espanyol, la setmana vinent Champions i després la visita a Villarreal. I parlant dels internacionals, que en té tres al Girona, Yangel, Brian Hill amb la selecció espanyola, Miovski, que
va marcant amb la selecció, eh?
Va marcant amb Macedònia del Nord, no així amb el Girona.
Amb
l'Europa, si juguen algun amistós o alguna vegada al Girona. O... Més fàcil el Girona, no?, que jugui contra l'Europa, que no. Macedònia del Nord va guanyar Macedònia del Nord per la mínima a Illes Feroe amb un gol de Miovski. Va disputar 88 minuts.
Així està el Girona. A la primera federació, Gil... s'encén l'alarma Barça-Atlètic, eh? En descens al filial del Barça.
Ah, sí, si obres el diari, el Barça B avui és 16è, és a dir, és l'equip que marca la frontera del descens, amb només 14 punts en 13 partits, és a dir, un terç de competició consumida. És veritat que aquest any els dos grups de primera ref venen igualats, i que si ahir el Barça B hagués fet els deures, doncs estaria tranquil·lament amb 17 punts a meitat de la taula. Però... avui per avui, el Barça és 16è amb aquests 14 punts en 13 partits després d'una derrota dolorosa al camp de la Morevieta. Cédric va marcar el 86. El 90+2 empata la Morevieta, penúltim. I el 90+3 marca el gol de la remuntada. Albert Sánchez, el tècnic, si més no, des de fora, ho té claríssim.
Tienes un partido ganado, a falta de 2 minutos más descuento... Y eso ya no es cuestión de fútbol ni de conceptos tácticos, eso es un tema de competir. O sea, de los 16 goles que llevamos en contra, 9 nos los han metido en los últimos 10 minutos de partido. Entonces nos está costando mucho cerrar los partidos. El porqué, los porqués son diferentes en cada partido. Hoy es muy claro, hoy es un tema de interpretación, yo estoy jodido. Pero seguir hacia adelante, mañana ya a pensar en corregir y a pensar en el Nàstic.
Un Nàstic que va empatar a un amb l'Andorra al nou estadi, continuen 600 als granes, continuen quarts en zona de promoció l'Andorra. Alerta amb la propera jornada, diumenge, tenim un Andorra Unionistes, i si parlem en clau del filial blaugrana, hi ha derbi català, el Johan Barça B, Nàstic.
I Lliga Femenina, Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Que el divendres ens preguntàvem si el Real Madrid seria capaç de retallar distàncies amb el Barça, ni que fos a nivell d'imatge sobre el terreny de joc, i no, eh?
La clàssica golejada per agafar distància a la Lliga F. 15 partits i 15 victòries del Barça contra el Real Madrid. L'última aquest dissabte per 0-4 que deixa el conjunt de Pere Romeu molt líder amb 8 punts d'avantatge sobre el seu màxim rival i que evidencia la distància entre els dos equips segueix sent més que notable 4 anys després. Gran partit de Patrick, que va obrir el marcador en la primera ocasió del partit, al minut 3. A partir d'aquí, el Real Madrid va pujar la intensitat, però una altra diana de la jugadora balear i un gol de Clàudia Pina van deixar el partit sentenciat abans del descans. Alexia també va voler dir la seva al clàssic i va tancar el marcador amb un golaç. La capitana blaugrana es converteix d'aquesta manera en la tercera màxima golejadora del Barça amb 199 gols, només per darrere de Messi i César.
Sí, la pressió ja la començava a notar, però realment només feia 2 partits que no marcava, o sigui... Però bueno, està bé aquesta exigència. Són reptes constants, però bé, molt feliç, no només pel gol, pel partit, per com hem disfrutat, per com ha competit l'equip, el llistó ha estat un altre cop, evidentment hi ha coses a millorar, això és així, però seguim endavant, seguim creixent, i molt, molt, molt contenta, perquè a sobre, pues, ha estat especial fer-ho aquí, evidentment.
Foto i festa posterior de tot l'equip amb una samarreta amb aquesta fita històrica. Ara l'Atlètic de Madrid és segon després de guanyar 1-2 al Sevilla. Levante Badalona manté la sisena plaça amb l'empat a una Granada, mentre que l'Espanyol segueix escalant a la classificació. Ahir victòria per la mínima a Riazor, la primera fora de casa amb gol d'Ainhoa. Setmana que ve derbi guapo, Levante Badalona Espanyol dissabte a les 12 del migdia.
Ah, molt bé. Gràcies, Edu. Gràcies. Fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, Nacho, muy buenas.
Muy buenas, buenas noches, ¿qué tal?
No te ha llamado Luis de la Fuente para la selección. En septiembre tampoco le llamó, ¿no?
No, y no. Fueron todos, hasta José Lu, que también se marchó a Qatar, pero de los que estuvieron en la Eurocopa, nos ha llamado siempre la atención el caso de Nacho, que ha sido prácticamente el único que no ha vuelto.
¿Estás sorprendido?
Pues sinceramente me sorprendió un poco por lo que estáis diciendo, ¿no? Porque todos los que habíamos ganado la Eurocopa, creo que el único que se quedó fuera por decisión técnica fui yo, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravíllate en Nueva York. Ahora precios exclusivos volando con Iberia. Y llena tu viaje con experiencias de Civitatis. Reserva tu gran viaje a Nueva York en Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Un día cualquiera, una nueva oportunidad de alcanzar metas, compartir el orgullo de los éxitos laborales y disfrutar de ese momento al volver a casa. Pero a veces, un día cualquiera deja de serlo. En España en 2023, la vida de 29.405 personas cambió a causa de enfermedades relacionadas con el trabajo. Con un entorno laboral seguro, un día cualquiera sigue siendo un día cualquiera. En el trabajo, prevención. Gobierno de España.
¿Listo para el bienvivir? En el espacio del bienvivir del cupón diario de la 11, te invitamos a descubrir las claves de esta forma de vida y cómo ponerla en práctica.
Albert, tenim al Barça lesió de certa importància.
Sí, greu lesió del jugador del Barça de bàsquet. Meto, esquins, genoll, esquerra. Entre 6 i 8 setmanes de baixa, no va poder continuar després del segon quart de la victòria del Barça. Partidàs 102-99 al Palau, 5è triomf del Barça a la Lliga Endesa en 8 jornades, partit boig, 25 triples entre els dos. Va arribar a guanyar el Barça de 16 punts, determinant Kevin Panther amb 24. Més coses d'aquesta 8ª jornada. Bon debut del nord-americà Sam Decker amb el Joventut, tercera victòria als últims 4 partits de Lliga, amb el 79-95 a Bilbao. Decker, 14 punts i 2 rebots en 24 minuts. A més, derrota del Baxi Manresa a Tenerife, 94-86, amb Mario Saint-Supéry arribant als 24 de valoració amb 18 anys. Setè jugador en aconseguir-ho amb aquesta edat. I el bàsquet Girona, que va tornar a perdre a les Palmes davant el Gran Canària, 89-84. Per cert, el Jaiopos Lleida, que es va deixar la victòria a la pista del Real Madrid, 85-78, però va ficar la por al cos dels blancs. Perdia de 27, ho va deixar en un menys 7.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I motor, Jorge Martín Martinator, campió del món de MotoGP. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Valori. Solo tenía que acabar entre los 9 primeros y lo hizo como tercero. El madrileño optó por no arriesgar y rodar cómodamente en solitario detrás de Bañaña y de Márquez. Ayer, el nuevo campeón del mundo de MotoGP estuvo en el tiempo de juego.
Aún no me lo creo, estoy un poco en shock. He tenido ahí momentos de llorar, momentos de gritar, momentos de celebrar con el equipo, y en la última vuelta no podía parar de llorar en cuanto pasó a la meta. Sobre todo es un título que tenía miedo de no conseguir, eso está claro. Ganar este título más que nada es cerrar una trayectoria prácticamente perfecta, ¿no? O sea, no puedo pedir más por lo que he pasado, las lesiones, la falta de dinero. Al final hemos llegado a la cima del mundo, digamos, ¿no? Así que ahora lo que venga es todo un regalo.
El madrileño deja Honda y probará mañana su nueva Aprilia en los test que se llevarán a cabo en Momelo. Márquez, su sustituto en Ducati, se subirá a la moto oficial de la marca italiana con la que correrá la próxima temporada.
Superstar! Qui diu que no existeix la intuïció masculina? Doncs sí, la intuïció masculina existeix. Mo Farah, el mític atleta britànic, va sortir a córrer pels vols de casa seva, viu a una urbanització de luxe, amb la seva dona. Va apartar el seu telèfon mòbil i va començar a rodar amb la seva parella i, clar, va veure que una furgoneta allà a una urbanització privada amb carros de luxe, cotxes esportius i tal, donava una mica al cante. Tate. Van baixar dos paios de la furgoneta, dos pàjaros, que dirien l'ossada, i li van mirar de pispar al mòbil. De fet, van arribar a pispar-li al mòbil, el que no esperaven és que Mo Farah reaccionés com si fos Usain Bolt. I a la carrera, doncs, enxampés els dos pispars per recuperar el seu telèfon mòbil. Farah va ser generós i va deixar que els dos pàjaros pugessin a la furgoneta. Clar, amb el clàssic i amb el lògic, amb la lògica empipada de què feia una furgoneta colant-se en una urbanització de luxe amb vigilància privada. Hi ha nota del Europa, Ballori.
A veure...
1. L'Ajuntament ha contactat amb el club per trobar la solució al tema. 2. Ha arribat l'hora que l'Ajuntament faci les adequacions importants.
Sí.
Convida a treballar per garantir un derbi amb esportivitat i sense incidents. I amb boleca que fa fort, lamentem la desproporcionada actuació de la policia. És nota de l'Europa.
Perfecte, d'última hora. Gràcies, Gil. Les enquestes en clau Barça, Yamal i Lewandowski han de jugar ja dissabte a Balaïdos. Creieu que sí que els dos al 63%. En clau espanyol, creieu que Jofre ha renovat per quedar-se la majoria, el 64%. I en clau espanyol, si Herrera no pot jugar contra l'Espanyol, qui ha de jugar? Aposteu la majoria, el 52%, per Van de Beek. Avui, tiempo de juego, Espanya-Suïssa.